escoltant ja la sintonia amb la que cada 15 dies donem el pas al doctor Víctor Noguera, que ens porta els seus comentaris i consells sobre salut. Bon dia, doctor Noguera.
Hola, què tal? Com va?
Molt bé. Bé, què ens porta avui? Quins consells ens pot donar?
Sí, avui és la segona part de la salut intestinal. Llavors, quan si pengeu el programa, caldria segurament posar un enllaç al de la setmana anterior, fa dues setmanes, perquè estan connectats. I bueno, avui fem un resum molt ràpid del que vam parlar el darrer dia. I després avui volia donar ja les eines que podem utilitzar per a aquesta salut intestinal, que és tan important i que cada vegada ens adonem que és encara més important del que ja sabíem.
És que diuen que l'intestí és com un segon cervell, no?
Correcte, sí, d'això vam parlar a l'altre programa, i això és degut a diferents motius, degut a la innervació neuronal que té el budell, que és molt important, però també a la gran connexió que hi ha entre el budell i el cervell, que fa que moltes coses que nosaltres pareix que decidim, quan tenim gana, que a vegades te fa gola menjar algo dolç, o que de vegades te fa gola menjar alguna cosa, no és perquè tu decides, sinó que és el teu budell que t'està dient aquesta informació, no? Que hauries de dur això al teu cos perquè convendria. A vegades també és perquè estem una mica tan enganxats al dolç i a vegades això també hi ha que saber quan respondre'n això.
Molt bé. I bé, quines actualitzacions, quines eines ens pot donar?
Sí, bueno, primer faré un petit resum per la gent que potser no hagi sentit el darrer programa. Vam parlar d'aquesta salut intestinal. Vam llançar dues paraules, microbioma i microbiota, i bueno, només per aclarar que microbioma es refereix al conjunt de les bactèries, però també és com quan parlem de genoma, no? Que és el conjunt dels gens. Llavors és el microbioma comprendria també la càrrega genètica d'aquestes bactèries que viuen en nosaltres al budell d'una manera simbiòtica, és a dir, com el que vam parlar del Nemo i l'anèmona, no? Del pez pallasso i l'anèmona o altres coses. I microbiota es refereix més específicament a les bactèries en si, a la diversitat que hi ha de bactèries i llevadures al nostre budell, i llavors per això quan parlem de microbiota ens referim més específicament a aquests bitxos que viuen en nosaltres i que són molt importants i que ens ajuden a moltes coses. I ens ajuden a moltes coses com a la salut de la funció del nostre cervell, la regulació hormonal, prevenció d'enfermetats, reducció d'inflamació, a part d'ajudar a la digestió i absorció d'aliments. Llavors, com pots veure, molt, molt important.
I una cosa, doctor, que últimament es parla molt d'algunes, no sé si dir-li malalties, no? Com el SIBO, aquest tipus de patologies. Sí. Tenen a veure aquestes amb la microbiota? Són bactèries, realment?
Sí, tot això està relacionat, i fins i tot el que diuen el leaky gut, no? Que seria el budell porós, que fa que com que perdiguem la capacitat d'absorbir coses, està tot això relacionat amb la pobra... en el que dèiem disbiosis, no? Que era una falta, una manca d'equilibri dins d'aquesta microbiota que tenim al budell. Llavors, sí, cada vegada sabem més, i crec que ho vam comentar al darrer programa, que fins i tot enfermetats cardiovasculars, càncers, Alzheimer, Parkinson, enfermetats autoimmunes, diabetes, fins i tot ansietat i depressió pot estar relacionat a una disbiosis. I corregint això, que no és tan difícil, començar a veure millories dins d'aquests aspectes de la salut.
Clar que sí. I com podem corregir, millorar la nostra salut?
Sí, bé, duc sis eines. Això ve d'un estudi bastant recent del laboratori d'un tal doctor Chris Gardner, que està a la Universitat de Stanford, a Califòrnia. Aquest estudi és molt, molt recent, i això ho va fer juntament amb el matrimoni Sonnenberg, que són Erika i Justin, que són dos doctors també que treballen també a la Universitat de Stanford. I una cosa que va sortir, jo fins i tot venia una crítica constructiva a l'estudi. Jo crec que se van quedar una miqueta curts. Primer ho descriuré, no? El que van fer, sabien o pensaven que la fibra
dels aliments,
sobretot dels vegetals i de cereals i coses d'aquestes, sobretot no processats, que podria ajudar a la microbiota. I van fer un estudi on duien gent que tenien una dieta bastant occidental, és a dir, rica en grasses, pobra en coses de sanes, i varen dir, farem tres grups. Un, els hi donarem molta més fibra del que menjaven, els altres els hi donarem més menjars fermentats, que és una cosa que volia explicar una miqueta més avui, i els altres que segueixin com estaven abans, com en què passa, no? I una cosa que va sortir, que va sorprendre, va ser que el grup de la fibra no va augmentar la biodiversitat d'aquesta microbiota. És a dir, no van sortir nous bitxitos dins d'aquesta microbiota, perquè vaig comentar el darrer programa que n'han perdut molt en la vida occidental, i el que volem és una miqueta
enriquir
i fer com una espècie d'Amazones dins del nostre budell, no? Quant més biodiversitat, millor. Llavors, el grup de la fibra sí que van augmentar els números de les bactèries i llevadures que ja teníem, però no va augmentar la diversitat, en la qual cosa hi havia millores de salut, sobretot reducció d'inflamació i coses així, però no hi va augment de la biodiversitat. Però la gent que menjava menjars fermentats, i això ho parlaré una miqueta més avui, sí, aquestes persones sí que varen millorar la biodiversitat, i després, evidentment, el grup que va seguir igual estaven pitjor que els altres dos grups.
O sigui, aliments fermentats són claus, no?, per la microbiota.
Correcte.
És el més important, més que la fibra, que els vegetals.
Sí, per crear una biodiversitat, sí, ara. I això ho explicaré una miqueta més avui.
Sí?
I jo aquí on crec que l'estudi es va quedar curt és que jo crec que havien d'haver afegit un altre grup on els hi donessin fibra i menjars fermentats.
Clar, com la combinació entre
les dues
coses. A veure
què passava, no?
Totalment.
I jo crec que hauria estat bastant interessant. I això no ho van mirar a l'estudi. Bé, aquestes sis eines, de manera molt, molt ràpida, bé, sobretot anomenaré les tres primeres, ja hem anomenat menjars fermentats.
Molt bé, per exemple...
Sobretot menjars fermentats, i ho expandiré una miqueta més, menjars fermentats, fibra seria l'altra, perquè parlaré de lo que són els probiòtics i els prebiòtics.
Sí.
I després seria intentar evitar, que això també ho vam parlar, de fet va ser crec el títol que se li va donar al programa anterior, evitar menjars processats, o sobretot els ultraprocessats. Mm. Això serien les tres claus més importants. Però n'hi ha sis en total. I bueno, anirem per la primera. Menjars fermentats. Què entenem per menjars fermentats? Menjars fermentats serien qualsevol cosa que contengui aquestes bactèries i aquestes llevadures que ja normalment són o haurien d'estar al nostre budell.
D'acord.
I menjars que tenen això, per exemple, serien els iogurts,
sí,
però també el kèfir, que ara se'n veu més als supermercats.
Sí, sí, ara...
I jo animaria fins i tot a la gent que es fessin els seus mateixos, que se poden fer a base de cultius, però també se pot fer aprofitant iogurt o kèfir que tu hagis comprat i tu fer-te el teu mateix allà.
Molt bé.
Seria una miqueta llarg explicar com es fa, però jo en faig. Vull dir, i de fet, recentment em vaig estar fent degut a un motiu, no? Havia tingut un problema gastrointestinal anant de vacances i volia enriquir la microbiota i vaig començar a fer iogurts i kèfir a casa meva i bueno, la cosa va funcionar. Després hi ha el kimchi i el que a Espanya es diu xucrut, que en anglès li diuen el sauerkraut, és una paraula alemanya i no intentaré pronunciar-ho, però crec que assembla més a xucrut que a sauerkraut, que és en anglès. Els dos són, venen de la col, el kimchi és coreà i el sauerkraut és alemany. I són productes que es poden comprar als supermercats. Aquí diré una cosa que potser molta gent no se'n doni compte, que és que si ho compres al supermercat, és millor comprar-ho a la secció refrigerada.
D'acord.
Perquè el que està a les estanteries, que està empotat,
sí,
segurament ha estat pasteuritzat o operitzat.
Ha perdut
i ha perdut
vida,
bastanta
no?
quantitat. Correcte, ha perdut vida. I això és important. Ara, si només ho fas perquè t'agrada el gust d'això, segurament serà molt més barat comprar-ho al de l'estanteria.
Sí, però ja que estàs, no? Si n'has de comprar.
Correcte, sí. I jo quan em compro, procuro comprar el kimchi i el sauerkraut de la secció refrigerada.
Aquí el trobes, el kimchi?
Sí,
ah, sí,
sí? Sí,
molt
però,
bé.
Però supos que no puc dir...
No, però està bé saber-ho, no?
Sí,
perquè...
però correcte, però sí. En pot em trobes a molts de llocs.
Perfecte.
I el mateix passaria amb la kombucha. La kombucha és una beguda que se fa d'una manera tradicional molt semblant a com fer cervesa o vi, vull dir, és una fermentació també, però té molt, molt poc alcohol. No, no està en zero alcohol, però té una...
Ah, té una mica,
té
no?
una micoia de
norres.
Sí, perquè les llevadures i les bactèries fan això. La manera més guai de fer-ho, que jo ho he estat estudiant, però encara no m'he atrevit a fer-ho, és comprar-te... o adquirir, que te'l regalin, seria encara el millor, perquè quan el compres l'has d'activar, és a dir, que l'has de tornar a la vida, has de comprar el que es diu un SCOBY. SCOBY són unes sigles que venen de l'anglès i que signifiquen Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, i s'escriu SCOBY, un SCOBY, que bàsicament, quan ho veus, pareix un xampinyon o un esclat de sang alienígena, perquè sí, pareix una cosa sortida d'una pel·lícula de ciència-ficció, i és un tamany així, com de l'apertura d'un got, i quan el compres, l'has de com a reactivar. Perquè està com a adormilat, no?
D'acord.
I si te'l regalen, perquè tu, quan això en crees, doncs, després pots fer
ho pots
més.
Ho pots reutilitzar, és
correcte.
Com la massa mare,
sí.
Una mica, no? Que
correcte,
la vas...
correcte. I la massa mare seria un altre exemple de menjar fermentat.
D'acord.
I això ho poses a la beguda, fas unes coses, li has de posar sucre, perquè igual que amb la fabricació de l'alcohol, serà en la conversió del sucre que crea aquestes coses. I tens la kombucha. Tu pots comprar kombucha amb llauna i amb botella,
sí.
Però tornem al mateix. Segurament, si està allà amb una fetge de caducitat de 6 mesos, és perquè ha estat operitzada o ha estat pasteuritzada i segurament no tindria la mateixa resposta
clar
al nostre cos.
Sí.
I després, una cosa que jo aquí encara no he aconseguit trobar, que es diu natto, N-A-T-T-O, que és japonès. Jo sí que n'he menjat a Escòcia, que en vivia abans. Tu no, segurament no estàs relacionada amb la meva història d'abans, però jo vaig viure a Escòcia molts anys.
D'acord.
I allà sí que en comprava. I fins i tot vaig parlar amb gent japonesa que jo coneixia, que em van donar consells de com menjar-ho i em va quedar combinar-ho millor. I el natto és una... ve de la soja, i és fermentada. I quan ho veus, apareix com... fa com uns fils, com si tingués formatge fus.
D'acord.
I per això són és la soja fermentada. I això aquí encara no n'he pogut trobar. He demanat a diverses tendes que hi ha per aquí a Formentera i encara no n'he pogut trobar. O sigui que si en trobes, m'ho dius.
T'avisaré.
Llavors, iogurt, kefir, kimchi, sauerkraut o xucrut, kombucha, natto, són menjars que podem introduir al nostre menjar. Jo ahir vespre estava menjant peix amb una miqueta d'arròs bullit, amb uns vegetals, amb espinacs, i li vaig posar una miqueta del sauerkraut, del xucrut, i si hagués tingut kimchi, m'hagués posat amb el kimchi, que li dona bastant de gust perquè té més espicis, una miqueta més de picant. Llavors, intentar introduir menjars fermentats el més que puguem.
Hi ha algun moment del dia on sigui més recomanable?
No, dona igual. A l'estudi van fer una fase de començar per poc i van arribar a un màxim de 6 menjars fermentats en el grup de menjars fermentats. Però crec que, si no recordo malament, quan ho vaig llegir, crec que a partir dels 3 o 4 ja no hi havia massa diferència.
D'acord, ja el cos s'adapta i va tirant, no?
Sí, llavors està... Exacte, si tu pots anar combinant una miqueta, jo, per exemple, sempre menjo algun iogurt. Els iogurts sí que diria que intentin estar amb menys sucre possible.
Naturals.
Sí, naturals és el millor, sense edulcorants, perquè edulcorants serà una de les seccions, una de les eines que parlaré després.
D'acord, perfecte.
La segona, hem parlat de la fibra. I la fibra entraria dins els prebiòtics. Els prebiòtics, la gent sentirà a vegades aquestes paraules, prebiòtics i probiòtics. Prebiòtics són coses...
Abans,
no? Correcte. Llavors, són coses que pots donar abans, no? Per alimentar, d'una manera simple, és alimentar a la microbiota. I uns dels prebiòtics més importants seria la fibra. N'hi ha d'altres, de vegades venen en pastilletes que duen algunes substàncies, com per exemple calci i diferents coses aquestes que ajuden a que la microbiota funcioni millor. Fins i tot vitamines, com la vitamina D, pot ajudar en aquestes coses. I els prebiòtics, llavors, el més important seria la fibra. I fibra, doncs això, menjar molt vegetals, molta fruita, cereals que no estiguin massa processats. Uns dels que té el salvado té molt, no és més que la cascarilla, podria ser de blat, podria ser de xivada, i aquí als supermercats tu en pots trobar, això és molt ric en fibra. Però també si menges xivada o menges espelta o coses d'aquestes, això tindrà molta fibra. També pots comprar la chia. La chia és molt rica en fibra i a mi m'agrada. De fet, n'he estat afegint els meus cereals als matins i m'agrada. I també això, menjar llenties i menjar totes aquestes coses, el llegum i molts de vegetals i la pastanaga i coses d'aquestes, està molt rica en fibra. I això, quan ho menges, tu has de pensar, estic donant de menjar els meus bitxitos que començaran a produir substàncies com el butirato i coses així, que això té un molt bon benefici a la nostra salut. Llavors, els prebiòtics, sobretot la fibra, seria una de les eines. I probiòtics són aquestes pastilletes que compram amb cepes, no? De bitxitos. Bueno, això és un tema, evidentment, això és un negoci. Llavors, aquí, com sempre hem comentat cada vegada que parlem de suplements, hi ha que dir que els suplements no estan regulats com les medicines, que no ens poden creure tot el que posa a l'etiqueta, que a vegades resulta que tu te compres un suplement i els bitxos estan morts i no fan res. Llavors, hi ha que anar molt alerta i tu t'has de fiar. Llavors, si en compres, jo diria, compren que siguin de bona qualitat, compreu una tenda d'un puesto que sigui amb una reputació.
O sigui, els probiòtics, aquestes en pastilles, són suplements?
Suplements del bitxitos que a vegades venen dues cepes, a vegades 3, 5, 7, 12, 14, però clar, nosaltres podem tenir 400 cepes al budell, llavors és afegir aquestes.
No és el mateix, per tant, com nodrir-se d'aliments amb probiòtics que prendre les pastilles.
Jo sobretot recomanaria, i com a metge he recomanat, prendre probiòtics quan has tingut una gastroenteritis, quan has tingut un tractament d'antibiòtics, crec que poden ajudar. I una cosa que vaig llegir amb més profunditat és que no totes aquestes probiòtics que prenim colonitzaran el nostre budell, però mentre passen, i mentre, sobretot si ho menges amb fibra i menges amb coses adequades, mentre passen sí que estan produint aquestes substàncies positives per nosaltres i això ajudarà a la microbiota que tu ja tinguis al teu budell a proliferar. Llavors, no sempre colonitzaran aquests bitxitos que prens en pastilla, que són els probiòtics, però sí que ajudaran a crear unes condicions al teu budell per afavorir la colonització de microbiota del teu budell. Llavors, això, si ho vols prendre, se pot prendre, però tampoc hi ha que prendre massa, perquè fins i tot hi ha descrits efectes secundaris d'això, com boira mental i coses d'aquestes. Llavors, no ens hem de tornar... Doncs jo puc menjar una dieta pobra i me prenc una pastilla i ja està, no?
Tot amb equilibri.
Sí, sí. Molt bé, llavors hem parlat dels prebiòtics, probiòtics, hem tret la fibra, hem parlat dels menjars fermentats, i el tercer seria el dormir. Dormir vam dedicar una sèrie de programes, quan jo vaig començar a fer programes aquí, i vam parlar de moltes coses, i de manera molt, molt sintetitzada, el dormir s'ha demostrat, més enllà de qualsevol dubte, de que ajuda a tenir una microbiota bastant més equilibrada que si no, doncs bé. No se sap si és degut a l'estrès que això crea el cos o el que sigui, però sabem que si els nens, les persones adultes, dormen pitjor, la microbiota disminueix, i si dormen bé, la microbiota augmenta.
D'acord.
Dormir és bo per tot i fins doncs i tot per
sí,
la salut.
Sí, molt sí. Recomanable descansar.
El quart seria, que en vam parlar, crec que fins i tot va ser el títol, no?, del darrer programa, que parlaven dels menjars processats. Intentar evitar el més possible menjars processats i sobretot ultraprocessats. Crec que avui en dia ja la sap, la gent sap que, en què ens referim, i això també s'ha demostrat, més enllà de qualsevol shadow of doubt, que se diria en anglès, de qualsevol sombra de dubte, que això està super relacionat amb una disminució. De fet, el món occidental, vam parlar al darrer programa que, comparat amb altres poblacions que no han adoptat tant la dieta occidental, que ells poden tenir 700, 600 bitxos diferents al budell, mentre que nosaltres en tenim, a lo millor, 200 o 300, no? Vull dir que són xifres bastant importants. Crec que vam parlar de Tanzània i vam parlar de Nepal, i a Tanzània tenien 750 espècies, i a qualsevol ciutat dels Estats Units n'hi havia 250 espècies.
No? Wow.
Llavors, intentar el més que es pugui menjar processats, jo en menys, evidentment, alguna vegada, però...
No s'ha d'abusar, no?
No s'ha d'abusar.
Ha de ser una excepció...
Correcte, sí. I un que és una miqueta... no està encara superclar, però pareix que sí, són els edulcorants artificials, sobretot. Si són edulcorants de proveniència natural, potser no et creen tant de problema, però sobretot els artificials pareix, això no està super demostrat, però pareix que els edulcorants artificials poden crear problemes, i fins i tot se sap que parlaven d'un tipus de cèl·lula nerviosa, els neuropots, que fiquen les seves mans dins del budell per detectar el que hi ha dins del budell, poden detectar si l'edulcorant és natural o no. O sigui, el budell no l'enganes. Pot ser la llengua sí, però el budell no. I el darrer punt seria, i això també en vam parlar una miqueta quan parlàvem dels bebès, de si preníem la mima o si prenien el biberó, i de que si es deia el xupete, de que si era el primer nen que tenies encara ho rentaves un munt, i si ja era el tercer, ja, si ningú t'havia vist, ja deixaves que el nen agafés el xupete. I és això, no passar-nos en la higiene. Se sap que si mos passam aquest contacte de persona a persona amb els animals de casa, amb els cans, els moixos, si vius a una granja, tot això ajuda a que la teva microbiota tingui més biodiversitat.
T'has d'exposar, no?
T'has d'exposar. Hi ha que viure una miqueta menys dins d'una bimbolla.
Menys preocupats, no?
Sí, amb la qual cosa, tot allò que van fer durant la pandèmia, allò és passar-se, no?
Clar.
Allò de rentar i anar amb guants, i després rentàvem tot el que compràvem al supermercat i tot això.
Després gent, de fet, es va posar malalta molt seguit.
Sí, i a més després es va demostrar que no servia per res. Però això és una altra història. Evidentment, jo som metge i jo he estat fent feina bastant de cirurgia i a quiròfans, i evidentment sí que Clar. Jo me rentaria les mans, i te rentes i t'has de rentar durant una sèrie de minuts, i després damunt, després acabes per posar-te guants, i tot està super escèptic i això. I evidentment hi ha situacions en què això és important fer-ho, i això s'ha demostrat que fa que hi hagi menys infeccions. Però passar-se i dur això a la vida normal, tampoc jo estic dient que la gent tingui que seure's a la taula amb les mans brutes.
Clar.
Però sí que, bueno, hi ha que...
Que no passin pena, tampoc,
sí,
no?
Que per si surts al camp i jugues i tal, i bueno, i si menges un pícnic, doncs menges un pícnic, i no t'has de dur les toallites d'alcohol i no sé què, tant de qual, mentre que no t'hagis... Però sí, aquesta sobrehigiene no és bona. I això són les sis eines que
doncs
volia parlar.
Moltíssim. Moltíssimes gràcies, doctor Noguera, per els consells sobre salut intestinal. Ens apuntem totes les recomanacions i res, molt bon cap de setmana.
Igualment,
gràcies.
Igualment, gràcies. Adéu.